hagués tingut a les eleccions 155 escons, les coses es serien d'una altra manera, no? I ja veurem ara el que passa, a veure el que passa el diumenge que ve, dintre l'altre diumenge, a veure com queden els números, si hi ha majories fàcilment assumibles o no. Perquè es pot produir, perdona, ja acabo amb això, es pot produir que hi hagi una... Que el que guanyi les eleccions, si és el cas de Núñez de Feijó, podria no ser president. Sí. Amb abstencions.
I no passa res.
Ah, no, clar que no passa res. No passa res. I dius, bueno, home, és una mica el Trias, diu, es va molestar perquè va... Bueno, doncs miri.
Normal que es molesti.
Sí, clar. Sí,
però... El que va aconseguir Xavier Trias és una quimera.
Sí, però vull dir, però no és alcalde. I no passa res.
I no passa res,
ni un altre.
Exacte. Jo recordo la nit electoral de... No, el dia següent, perquè la nit electoral de les municipals encara no havia passat, però quan es van convocar eleccions, recordo que en Pol ens va preguntar a tots quin so esperàvem veure. I jo vaig contestar que esperava veure un PSOE de dos carrils. Un carril on seguiria defensant la gestió, perquè realment la gestió ha sigut molt bona, donada la conjuntura, pues, tal i com s'està econòmicament, havent tingut una pandèmia, la guerra d'Ucraïna, etc, pues, la gestió ha sigut bona, s'han fet coses bé, hi ha coses que s'han fet malament, per suposat, perquè ningú és perfecte, però s'han fet coses bé. I llavors esperava un cos a cos més ben preparat del que he vist, donat que l'única via que estava utilitzant el PP, pues, era la mateixa via que havia utilitzat Aznar amb González, vaya ser senyor González, i Rajoy amb Zapatero. Llavors, esperàvem...
Vols dir que et va sorprendre negativament a Pedro Sánchez sorprès... cara a cara amb Feijó?
No, m'ha sorprès en tota la campanya negativament aquesta part del cos a cos. Esperava un cos a cos més ben preparat. Esperava un cos a cos més ben preparat.
Home, ahir Patxi López portava la lliçó bastant més ben apresa
i estudiada que Pedro Sánchez, a més, primer, ha fet política sent socialista al País Basc, cosa que no és fàcil, i segon, que porta més anys...
Si volen de cari i tot, eh?
Sí.
I president del Congrés.
I tercer, que sap baixar el fang i barallar-se. Perquè ja ho ha demostrat en diverses ocasions. De fet, en el dia que estàveu parlant de Pedro Sánchez i tal, que havia passat, si havia marxat, havia tornat, l'havien fet fora i tot, aquí a la tertúlia van sortir determinades figures de gent que havia assassinat o traït a Pedro Sánchez i que ell llavors els havia inclòs en el seu equip. Patxi López també. Patxi López va presentar candidatura a secretari general del PSOE en contra de Pedro Sánchez. I li va dir coses molt gordes, eh? I li va dir coses molt gordes. I aquí el tenim, de portaveu. Per tant, a mi m'ha fallat la preparació d'aquest cos a cos, d'aquesta part de la campanya, que és la que ha agafat el PP. Pensava en veure la ristra d'entrevistes a l'Hormiguero, a Ana Rosa i tot això. Pensava que a Carlos Alsina, pensava que sí, que la tindríem ben preparada i que veuríem un cos a cos com Déu mana i que veuríem una campanya frec a frec, que és aquest el motiu per al qual s'havien convocat unes eleccions amb 24 hores després de les municipals, però no ho hem vist. No ho hem vist. Hem vist un PSOE que sembla que va amb el cap cot pels llocs i que no.
Perquè el primer per perdre les eleccions és anar de perdedor a unes eleccions, eh? Això sí que és llei de vida.
És el primer error. És el primer error.
En tota campanya electoral.
No sé, jo continuo pensant que clar, pensem les campanyes i les reaccions en una clau racional, que efectivament és un factor, no? I les dades són les dades, però jo crec que el PSOE ja donava per descomptat que amb independència de quines siguin les dades econòmiques, l'economia no els hi donava el guanyar les eleccions, la victòria, no? I que tot estava en un altre nivell, un altre nivell de relat que no és no és racional, és molt emocional i que aquí el PP actual i fins i tot algunes de les maneres descarades de parlar Vox, no de les solucions, sinó de situacions que vivim, no? Barris que viuen el problema d'una immigració que no té feina i com pobres s'enfronten a pobres, no? Pues si tu poses el focus sobre això, encara que la solució sigui irreal, imaginària, però ja li has dit a la gent, és veritat, això és el que em passa. En el seu moment, lo de l'ocupació, tothom les té, bueno, pues potser tothom em coneix, doncs un fantasma de que et puguin ocupar la casa. La situació de, fins, de com treballen els fills, no? I si tindran o no tindran pensions, o sigui, les pensions d'avui revaloritzades no seran les pensions que no tindran els nostres fills. Pum, i has deixat una altra, que té a veure amb pors, que té a veure amb... Després, que té a veure amb això que estava dient abans. Per molt que es vulgui pensar que les condemnes i ja fetes o consumades de les persones que van matar altres per idees ja està acabat, això, no, això és una ferida molt profunda, que per molt que racionalment tu creguis que ja està i qui no els té ja els té superats, això he pensat en la clau de totes les persones que d'alguna manera o d'una altra han tingut víctimes relacionades amb això, fins i tot les víctimes dels propis botxins, eh? És a dir, les víctimes en el sentit de les seves famílies. Tot això no s'ha acabat i, per tant, no tothom ho viu com una normalitat. Bildu no és una normalitat des d'aquesta perspectiva emocional, tot i que ho sigui des del punt de vista parlamentari.
Però les darreres eleccions municipals va arrasar electoralment el País Basc.
En quin sentit és una normalitat?
Justament,
Bildu és una normalitat.
Justament perquè a sobre encara diu més això que abans deia el Joan i que després es revelava en Lluís, no? Aquest triple sistema que vivim a Espanya. Quina és la realitat del País Basc? Que guanya Bildu i que pot passar fins i tot per la banda del PNV?
Que vol dir que té un vot molt transversal. Ho dic en el sentit que aquell resultat és un resultat, evidentment, d'un vot molt transversal.
Però per què li costa al PSOE acceptar, no que hagi governat, perquè això és mentida, no ha governat, sinó el recolzament que hagi pogut tenir. És a dir, és com si hi hagués algun atavisme en el fons de l'ànima espanyola que no sigui fàcil d'explicitar i que està jugant en contra del que racionalment hauríem d'acceptar com a normal, que és el que és, no? I el que ningú pensi, que jo no penso que sigui normal, eh? Jo he cregut sempre que la llei de partits polítics fregava la violació de l'estat de dret i ara mateix no hi ha ni res a dir respecte de ningú, que cadascú faci els pactes amb qui vulgui, però...
Jo faig...
Però és això, és aquest però que hi ha al fons, saps? Aquí hi ha la sorilla de l'ànima,
que hi ha Mafalda. En això que tu indiques, jo segueixo defensant el mateix i poso una comparativa. A moltes zones d'Espanya, vale? Per exemple, a Galícia, el fet de que el PP, i en aquest cas Feijó, hagués de pactar amb Vox, era impossible. No era acceptable. No era acceptable. Això, mica en mica, s'ha anat assumint per part de molt votant del Partit Popular, no només de Galícia, de moltes altres zones d'Espanya, i ara, bueno, doncs el relat és que no és que... Clar, que és que no és perquè ell vulgui. És que és una necessitat. Llavors, i torno al que tu deies, Montserrat. És cert, vull dir, jo el que veig i el que no entenc perquè no m'ho explico és el mateix discurs que s'ha pogut fer a la dreta en relació a un possible pacte amb Vox, que jo ja et dic, obro parèntesi, crec que el millor que li pot passar en aquest país és que Vox estigui governant a les institucions perquè tothom vegi que tot allò que defensa el 99% no es pot fer i no ho farà.
Jo sóc de la mateixa opinió.
Tanco parèntesi i que es desgastin. Torno a tancar parèntesi. Doncs no entenc per què el PSOE no ha fet des del primer moment la mateixa política pedagògica explicativa a tot Espanya de dir, senyors, és que ETA ja no mata. I com diu la Montserrat, és jo no governo amb Bildu, però si Bildu em vota una proposta...
Però i no creus que el problema, aquest problema que dic que no és racional, està dins del propi PSOE?
Sí,
dir,
dins del propi PSOE, sí, per això
està entrenant una mica desquadrat.
Et dono la raó, perquè hi ha molta gent dins del PSOE i per això el PSOE que té aquest discurs de si sí, que si no...
Perquè el PSOE té enquestes com tothom i sap que quan fa aquest discurs a Catalunya se li dispara el vot, però se li dispara a costa de que a Castella no sé què baixi, no? I al final...
Cosa que no li havia passat tant així mai.
És un equilibri, al final.
No, normalment, quan a Catalunya li anava bé, a la resta d'Espanya li anava bé.
Però tampoc era normal... Tampoc era normal que les enquestes a Catalunya li donguessin al voltant de 20 diputats.
Clar,
no hi ha res de normal en la situació actual, em sembla.
En tot, si les enquestes confirmen el que diuen, doncs jo crec que el PSOE, és a dir, el PSC guanyarà les eleccions a Catalunya.
ens podem trobar amb un altre resultat com el de Chacón, de 25 diputats. Sí, sí. Tranquils,
25 no ho sé, però...
No sé, però un molt bon resultat.
La Chacón, quan em va treure 25, a la Chacón les enquestes n'hi donaven al voltant de 20, sí, en realitat. Sí. Al Salvador Illa crec que ara n'hi donen al voltant de 18-19.
Exacte, és a dir, a veure, jo crec que aquí es pot produir que hi hagi una major... que el PSC guanya les eleccions a Catalunya, però en canvi que el PSOE les perdi a Espanya, no? La qual també obre una nova finestra. És a dir, quin serà el paper del Salvador Illa a la política espanyola a partir del diumenge que ve, no? Del dia 23, no? Ara, també hi ha una cosa, a part de tot aquest tema nacional i tot el tema de Bildu i l'independentisme, hi ha una altra qüestió que em sembla cabdal. És a dir, aquest govern ha estat un govern format per dos governs que s'han contradit dintre del mateix govern. I això es paga. A veure, tu presentar en un Consell de Ministres dir, i aprovar una llei i sortir al cap de mitja hora...
Bueno, uns ja ho han pagat, eh?
Sí.
Vull dir, Podem no estar ni a les eleccions. Vull dir que
sí, però el
PSOE no sé si ho pagarà o no ho pagarà, però que però un...
El PSOE, d'alguna
ja
manera,
li ha passat la
el
factura,
PSOE també
sí,
ho ha pagat una mica, en el sentit de que si el primer dia que un ministre del govern de coalició, que no és el partit majoritari, o sigui, de Podem, i Unides Podemos en aquell moment, surt i contradiu el president del govern amb unes declaracions clares i precises i contundents, jo vaig pensar, i ho vaig escriure, està escrit per algun lloc, no?, que en aquest moment el president Sánchez havia perdut d'alguna manera el poder. És a dir, perquè si tu no pots cessar amb un... Perquè hi ha hagut 40 ministres que han passat en aquests 4 anys. 40 ministres diferents, canvis, substitucions... Recordi que hi va haver un ministre que va durar una setmana...
Màxim Huerta,
o
7
màxim,
dies.
O 7 dies, exactament. O sigui, en canvi, no han tocat...
Màxim Huerta és un cas per menjar part,
sí,
eh? Si voleu...
Sí.
No, però el que vull dir, per què no ha tocat ni un pèl dels coligats.
Quin president d'un govern de coalició i també augura'm si tu creus que Feijó, en un cas d'un govern de coalició PP-Vox, podrà tocar els ministres de Vox.
Ja
Maragall.
Jo ho sé.
Maragall es va tirar a la piscina i es va trobar que la piscina no tenia aigua, pobra.
Sí, però, vale? el Mitterrand va formar un govern de coalició amb els comunistes la primera legislatura, l'any 80 i tants, i al cap d'un any es va fer fora.
Ja, però ja m'estàs fent trampa, perquè tu mateix abans has dit que no som França.
Oh, no, clar que no som França. No, però vull dir, no, però la cultura política és la mateixa. És a dir, si tu tens... o se nega el principi d'autoritat dintre del govern, de ministres del govern, o què has de fer? O callar com ha fet?
Tu veus a la
presidenta... O dir, escolti, vostè fora.
Tu veus a la nova i arxiconeguda presidenta de la Comunitat d'Extremadura, Maria Guardiola, amb poder polític per fer fora algun dels consellers de Vox?
No, estic d'acord amb tu. No, perquè...
Perquè
no té majoria.
Quan ahir mateix ja estava dient que el seu govern farà que la política mediambiental, que la defensa i la lluita contra el canvi climàtic no sigui un llast a l'avenç de l'economia, quan una setmana anterior estava dient tot el contrari, sí, que no podia pactar amb algú que negués el canvi climàtic.
El senyor Guardiola, jo crec que és...
Otro caso para hablar otro día.
No, el senyor Guardiola...
Gràcies.
El senyor Guardiola, després del discurs que fa el dia següent,
i la Mercè, que no vingui avui.
Però, de fet, està a punt d'entrar l'Agustí, vull dir que l'Agustí Rodríguez...
I al cap de 3 dies, doncs, se'n passa el que li diuen des de Gènova, aquesta senyora, si hagués dimitit... Jo vaig dir el que vaig dir, i com sóc conseqüent, doncs, que vingui un altre...
Però
per què no ho va fer? Pues no ho sé, però ha perdut autoritat aquesta senyora.
Ah, no ho va fer perquè les ganes de ser presidenta tiren més, i això ho puc entendre, però llavors sigues més contingut en les teves primeres declaracions. Exacte.
En fi, una setmana ens queda de campanya electoral.
Poc per alguns, molt per als altres.
I veurem tot això cap on tirarà. Les enquestes a partir de dilluns ja no podran sortir, i haurem de mirar a veure quin país mundial comença a fer el seguiment electoral. Cas que algú tingui interès en aquesta ocasió en què hi hagi un seguiment electoral pràcticament dia a dia, perquè ara mateix a Pedro Sánchez només hi queda el Tezanos. El CIS, que li ha tornat a donar la victòria, corregida i ampliada.
El Tezanos, que tornarà a treure una enquesta, o dues, em sembla, d'aquí...
No, però fins dilluns.
Sí, exacte, però en treurà algunes...
Jo et dic, si el dia 23 PP i Vox no sumen, ha guanyat Pedro Sánchez.
Aquests dies hi ha hagut una altra batalla, anava a dir soterrada, no ha sigut pública. Que jo estic convençut que si no hi hagués hagut campanya electoral n'hauríem parlat molt, perquè com que és estiu i són aquestes dates, que ha sigut entre dos multimilionaris, un es diu Elon Musk i l'altre es diu Mark Zuckerberg, que se les estan tenint i de quina manera. També una mica barroera, s'ha de dir, fins i tot. Per aquesta nova xarxa social que ha aparegut, ho dic, n'hem estat parlant una mica aquests dies, del Threads, aquesta nova xarxa social que s'ha inventat el Mark Zuckerberg des del grup de Facebook per intentar fer desaparèixer del mapa Twitter. Que aquí no la tenim perquè, com que no compleix la normativa de l'Agència de Protecció de Dades Europea, de moment...
I en lloc d'Europa, no?
No, clar, Europa. Aquest aquí era Europa. I avui tenia ganes una mica de parlar de què està passant, de què és aquest Threads, de què fa, de per què no la tenim i de què els està passant a aquests dos milionaris que no tenen res més a fer que perdre el temps de dir-se tonteries a les xarxes alienes
tenen
i pròpies.
Poder, eh?
Entre ells tenen molt
poder.
Sí, sí. Tenen tant poder que la cosa més d'això que has sentit és que crec que era l'Elon Musk, que va ser ahir o abans d'ahir, que va fer-li un tuit dient-li que podíem fer una competició a veure qui la té més llarga. Dic literal, eh? Sí. Això és així. O sigui, el nivell...
Que quan ets multimilionari pots permetre...
I a part d'aquestes
atribucions,
els dos tenen molts diners.
I sobretot molta informació, és el petroli del segle XXI.
Ara, que entri l'Agustí i parlem una mica d'aquesta batalla i d'aquesta xarxa Threads que ho ha destapat la caixa dels trons, exactament què és, per a què serveix i si algun dia la podem veure, per a què la podrem fer servir.
Comunicar és liderar, amb Agustí Rodríguez.
Proliferació de xarxes socials, ara parlàvem, que neixen i que moren amb el temps. Això és inqüestionable, vull dir que ha anat passant, han nascut i han mort. N'hi ha algunes que semblaven perpètues, que li passava, per exemple, a Facebook i a Twitter. Ara Twitter potser ja no el tenim tan clar si ho serà o no, però vaja, que les xarxes neixen i moren, això és evident. Ara, el que ha passat és que hi ha hagut un autèntic terratrèmol amb la irrupció d'aquesta xarxa social, d'aquests Threads, que als Estats Units ja és que aquí no la tenim, que l'ha impulsat Meta per tocar-li els nassos a l'Elon Musk. Agustí, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I que ho ha aconseguit i de quina manera, eh?
Sí, és una xarxa que es diu, com tu deies, Reads, que es tradueix més o menys per fils, tot i que no es poden fer fils, que se l'ha inventada Meta, és a dir, el Mark Zuckerberg, és a dir, el creador de Facebook, és a dir, per anar traient derivades, i que arriba per fer la competència a la poderosa Twitter. Dic poderosa en quant a la capacitat que té d'influència, no pel número d'usuaris, que ni molt menys és la més nombrosa del món, no? Reads, que no la tenim aquí a Europa, a les 7 primeres hores de posar-se en marxa als Estats Units va sumar 10 milions de seguidors i avui ja supera els 30 milions. Per fer-nos una idea, diguem, de l'impacte que ha tingut, Twitter va trigar a tenir 30 milions d'usuaris pràcticament 2 anys.
La feina, crec que les descàrregues eren com 100 milions o una cosa així. Després, clar, falta que et posin a les descàrregues, després t'hi has de convertir com activament, però clar, arribar a cotes d'aquests 100 milions de descàrregues en qüestió de dies és una brutalitat. El que està tothom pendent ara és si això té conseqüències també a Twitter, no?
Home, mira, Twitter, que sabem que és el propietari, l'Elon Musk, també per ubicar una mica, està patint una davallada molt important per la manca de solucions de diversos problemes, eh? Per exemple, la difusió de missatges a través de perfils no verificats, la proliferació de les fake news, les campanyes que hi ha a tot el món, a Twitter, contra persones, contra polítics, contra entitats. És a dir, està patint un moment delicat, Twitter, eh?
Meta va olorar sang, no? Una mica, jo crec que van detectar que allà hi havia un moment de debilitat i van dir, ara és el moment d'anar a sac.
Jo crec que Meta, efectivament, que sempre està atent al mercat, veu quines són les tendències i ha apostat per aquesta nova xarxa, que repetim, no està operativa a casa nostra.
Jo crec que això és important, perquè estem parlant d'una cosa que ha fet furor a tot el món, això és una frase així una mica rimbombant, però vaja, vull dir que als Estats Units la gent ha anat una miqueta boja per descarregar-s'ho. Això és així, no riguis, Dani, vull dir...
És que fa
100 milions
de tot el món...
No, vull dir, 100 milions d'usuaris vol dir que no arriba la meitat dels americans, que està molt bé, ja voldria qualsevol empresa aconseguir col·locar un...
T'he vist de presentada d'un late show night a qualsevol televisió estatal.
No, encara no. Però que aquí a Europa no hi és, vull dir que aquí per molt que li anem allò a la botigueta a intentar comprar-la per voler ser usuari, no podem, perquè fa una mica el que volen amb les dades.
Això que comentes és un detall molt important, perquè, mira, amb la nova xarxa, amb Reads, tu comparteixes els teus contactes només pel fet de ser seguidor, directament, perquè va associada a Instagram. Això, a Europa, està legislat, Europa és molt més proteccionista, i, per exemple, tu, per poder compartir els teus contactes o per poder seguir algú, ha d'haver un consentiment exprés, no?, respecte. I això, Ritz, ho vulnera, diguem, directament.
Bàsicament perquè està concebuda, perquè si tu li dones a instal·lar, allò agafa tota la teva informació, tots els teus contactes, totes les teves dades de totes les teves xarxes socials del grup Meta, les barreja...
Exacte. Recordem,
se les Instagram... Se les dona per seves i les envia, eh?
Recordem, Instagram, Facebook, Reads. En el moment que tu t'instal·les Reads...
No, i WhatsApp.
Immediatament
WhatsApp.
WhatsApp.
És que el combo...
LinkedIn no.
Telegram.
LinkedIn no.
Telegram.
No, seva.
Recordem que quan t'instal·les Telegram, tothom rep un missatge de que tu t'has instal·lat Telegram. Si estàs a la xarxa de contactes d'aquella persona.
No. Efectivament. Sí. Però Telegram... no sé, en aquest cas, la legislació europea, si això ho permet, eh? I fixa't que ja porta... al voltant de 2 anys, 3 anys, pràcticament, que ha sigut una alternativa al WhatsApp, no?, en moments en què ha caigut, i, en canvi, Europa ha sigut incapaç de legislar això, eh? Per tant, Reads arribarà a casa nostra.
Sobretot el problema
nostra,
que hi ha són amb els tercers, vull dir, una cosa és el que la pròpia empresa en pugui fer, que li pots donar el consentiment dins de la pròpia xarxa, i una altra cosa és que el senyor Zuckerberg, en algun lloc de la lletra petita, digui que allò li pot vendre a qui cregui pertinent de vendre o per fer campanyes publicitàries.
Europa, en aquest sentit, Pol, és, com et deia, garantista. Per exemple, fixa't en la creació de continguts de la intel·ligència artificial, el xat GPT, no?, que s'està començant a utilitzar l'obèstia. Europa ja ha dit que vol regular-ho, que vol veure i que explícitament es marquin les normes de funcionament, perquè, si no, és que els podem suplantar.
Sí, però, bueno, crec que va ser ahir que ja funciona la intel·ligència artificial de Google i ja està també en marxa a Europa. Vull dir que no tenim la xarxa social aquesta nova, no la tenim ara, però...
La tindrem.
El més normal és que...
L'acabem
tenint. Clar, Elon Musk ho ha vist com una amenaça i tots diem que això pot ser un substitutiu del Twitter. Ho pot ser realment, és a dir, s'assemblen molt, és a dir, el concepte és el mateix, perquè aquests dies ha estat... parlant-se fins i tot d'un presumpte plagi, de fet, Zuckerberg, que ha contractat els senyors que van fer Twitter i que estaven treballant a Twitter, i ara els està fent treballar a la xarxa nova.
Diu que no estan utilitzant la informació que tenien. Diguem,
no, ho han après tot de zero. No? Això ja,
ho han après de zero, diguem, per inspiració divina, per entendre'ns. No, mira, Reads té algunes novetats respecte a Twitter. Per exemple, pots publicar vídeos de 5 minuts. Que Twitter no et deixa. Incorpora la possibilitat de marcar vídeos amb m'agrada, amb compartir, amb citar algú, amb comentar, és a dir, una fórmula bastant similar al que passa a Instagram. Per exemple, pots fer textos que vagin més enllà de les 500... dels 500... dels 500...
Caràcters.
Caràcters, sí. Perdoneu, que no em sortia la paraula. En canvi, a Twitter ho tens limitat a 280. Per tant, sí que té algunes novetats. Per exemple, no deixa... no té tendències. És una cosa que té Twitter, com tu bé saps. A Twitter et marca tendències, depèn
sí,
del territori.
Sí, sí, sí.
Reads no ho té. No pots fer fils. No pots fer fils continuats de contingut. O sigui que té algun... està basat pràcticament en el teix, però té algunes petites diferències.
Val, però i aleshores els qui l'han creat, jo puc entendre que sigui una mena com de Twitter millorat, si ho vols, que hi haurà algunes coses que s'haurà perdut, algunes coses que hauran canviat, però l'objectiu de crear una xarxa com aquesta, quin és? I els creadors han dit, escolta, nosaltres amb això volem fer què?
Doncs mira, jo crec que la competència a Twitter i la competència a TikTok. I ara et diré per què. A Twitter, perquè òbviament s'assembla bastant, podríem dir, com tu dius, que és un Twitter millorat, però a TikTok és una mica per la filosofia que ells tenen. Ells, en el moment de treure aquesta xarxa, han explicat que no volen fer notícies, especialment de política, que aquest també és un repte monumental.
Això està bé.
Això està bé. I que volen apostar per l'entreteniment. Bàsicament, volen apostar per esports, per música, per moda i per bellesa. És a dir, allò que està fent TikTok. No? Per tant, et dic que jo crec que és un combinat de Twitter i de TikTok a l'espera de... perquè aquestes coses sempre surten i després van millorant. Van
Clar, també és veritat que les xarxes, a mesura que van naixent i van morint, les que van naixent presumptament noves, al final són una mica una evolució, un petit canvi o modificació, per no dir-ne una còpia, d'alguna cosa que ja existia, no? O s'acaben incorporant d'alguna manera en coses que... Perquè tu ara pots, no ho sé, pensant en el grup propi mateix de Meta, és a dir, ara es pot haver inventat una xarxa, però va haver-hi un dia, per exemple, que Instagram es va inventar els Reels, no? O sí. Els stories, que ja n'hi havia, perquè hi havia una cosa que es deia sí. Snapchat, no? Que ho feia i van
Exacte.
Dir...
Això ho van copiar precisament Instagram.
Ho posem, sí. No? I segurament aquí... corregit, multiplicat i augmentat, perquè han acabat l'Elon Musk i el Zuckerberg que personalment barallant-s'hi, però va una mica en aquesta línia, segurament.
Tinc ara en compte que, clar, aquestes grans corporacions permanentment estan pensant en innovació. Tenen una potencialitat de talent enorme i, per tant, les xarxes aniran evolucionant i segurament en viurem en els propers anys el naixement de moltes altres. I què ens passarà? Jo crec que algunes, com ha passat, sobreviuran, altres moriran, i segurament els usuaris, cada un de nosaltres, en funció de la nostra edat, els nostres interessos, el nostre moment vital, doncs estarem amb una xarxa, amb dues, amb tres, amb les que ens interessi, no?
En fi, una xarxa sí. Nova.
Jo recordo sempre aquella... pel·lícula biogràfica del Zuckerberg, el que em va quedar d'aquella pel·lícula és que ell està ensenyant allà a Califòrnia el que va començar, i hi havia dos o tres persones joves, nois, crec recordar, tots amb samarreta negra, recordeu? I estaven allà tot el dia, ta, 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 i ell diu, aquests estan enxufats tot el dia. O sigui, enxufats no en el sentit que... coneixem la paraula
enxufar-se. Sí, sí, no.
Estan enxufar-se.
Enxufar-se.
No, vull dir que els que fan la feina, el Zuckerberger ni el Musk, aquests no en saben. A veure, lloguen a gent que estan allà tot el dia teclejant, vull dir, produint coses...
Enginyers de sistemes.
Esclaves de la cosa.
Exactament.
La pel·lícula, per ser, es diu La red social.
Exacte.
Molt recomanable.
Sí, jo la recordo, ja fa uns anys que la vaig veure.
És que té molts anys. Ves que l'altre dia, quan l'Agustí va dir, ja això, i parlem d'aquesta xarxa, i vaig estar pensant... És que amb la velocitat que canvia tot aquest món digital...
Sí.
Que encara existeixin Facebook i Twitter és una anomalia.
Sí. Facebook, si existeix, és perquè encara li resulta rentable.
No, si és la que és més rendible de, tot, rendible de totes les xarxes socials, però com a idiosincràsia del
orgànic,
món,
orgànicament,
no té cap sentit.
Orgànicament, com a companyia, és a la que costa més aconseguir seguidors i tot a Facebook.
Sí, ah, sí, bueno, costa més.
Orgànicament, sí. Si pagues, ja és una altra cosa. Jo vaig amb Zuckerberg. És un peatge, però jo crec que Twitter ha de tancar. perquè Twitter ha aconseguit el que no em permet altres xarxes com Facebook, Instagram i demés, que és el troleig i l'odi, però a un nivell que...
Twitter tenen un problema important.
Que és inacceptable.
I aquí, a més, ho tenim com més sensible, perquè com darrerament hem tingut tantes campanyes electorals, s'han produït episodis, diguem que l'han...
També t'he de dir que el Zuckerberg va acabar davant del Congrés nord-americà donant explicacions per Cambridge Analytica. Vull dir que és probable que se li hagin passat totes les ganes.
Jo ja dic que era un peatge, perquè vaig amb Zuckerberg i pago el peatge.
No, si ho dic en el sentit de que quan ha dit, ja han dit que volen fer esports, no sé què, i no política. Diu, bueno, clar, no m'estranya, perquè ja segurament va acabar... No,
és que també els propis polítics escaldat. Haurien de decidir no estar en determinades xarxes.
Va acabar
un
poc a TikTok, En fi.
I ara cal millorar.
La primera.
Has encarregat la secció d'esports, ja veuràs com ho enganxa.
Tenim més temps. Un plaer tots quatre. Moltes gràcies, Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ens retrobem la propera setmana. Publicitat, que ja tenim la Mercè per aquí.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista. Ahí vamos.
Un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Divendres, 14 de juliol. Uah. Què tal, Mercè?
Què tal, Pol?
Bé, 14 de juliol,
sí, m'ha fet impressió quan ho vaig dir.
Què tal, Olga? Bon dia.
Molt bé. Que ràpid.
Ara estava pensant en els francesos, que avui estan de celebració.
És veritat?
Sí.
Ui.
Què?
Va, posem música. Vinga. No és un duel de dos grups francesos, però... mira, és un duel de dos grups que comparteixen integrants.
Integrants?
Sí, ja veuràs.
Ah.
Jo et proposo, en el meu cas, Mozerragues i el seu clàssic Eres tu.
Ai, que perdràs la setmana, definitivament.
No et sabria dir. És que jo no sé, és que no sé què et porto.
Ah.
O sigui, ho puc llegir, Sembla ser que és un mega hit.
Sí, home.
Un
del Consolgio, que era el Consorcio.
Home, el Consorcio.
Ah, però els coneixeu tots?
Oh, i tant.
Llavors guanyo el xacatxà del tren.
Mare meva.
El xacatxà del tren. Jo també la coneixia.
Home.
T'haig de dir que això m'és animós. Com a mínim podem fer una conga, no?
Home. Que no t'hi no veig gaire, eh?
Jo per crec que clarament mereixes guanyar la setmana...
Sí?
Sí, 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 sí.
Me les estàs regalant,
de cap de setmana amb el xacatxà?
Home, bueno, a veure, si voleu us deixo el...
No,
el
no, sí,
però...
sí, sí, no. Sí, una sí, cosa sí, més festiva.
Sí, home, sí. No fa gaire no fa gent de divendres, eh? L'eres tu, aquest.
No, no,
només per un divendres dolent, saps? Si has tingut un mal divendres.
Fatal.
O un mal despertar de dissabte.
No? Yes.
Ai. Bon cap de setmana, eh?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ens veiem dilluns.
Doncs sí.
Doncs va. Fins dilluns al punt dels 8. Més calor que xaca-xa de fer.
Regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, me gustó va a viajar cuando se va el express, pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren, me gustó va a viajar cuando se va el express. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren.
Al matí, a Radio Estel.
De xerrameca, 7 minuts que passen de 2 quarts. Aquesta xerrameca hauria de ser compartida, no? Amb els
no, no, no,
no. Home, clar, des del que el José diu, va, que comenci aquesta xerrameca, doncs vinga, tira. Bon dia a tothom de nou, eh? Primer de tot. Salutació especial a una víctima d'un robatori a Lloret de Mar que va reconèixer el lladre, alerta, després de coincidir amb ell en una discoteca. I direu,
ah, sí?
Sí, com va ser, com va saber,
com va,
no?
Que l'havia robat. Que li va veure la cara.
Mira, va ser cara a cara, justament.
Bé.
Perquè es veu que la víctima entra a discoteca i es troba amb un noi que era vestit amb alguna de les peces de roba que li van sostreure.
I diu, ui, sospitós.
I va mirar l'etiqueta, l'havia marcat.
Aquesta m'agrada.
Saps aquella típica que marques amb el nom?
Sí, amb el marcador, no? Quan eres petit.
Em va passar l'altre dia, això.
Què dius?
Que et van robar. No m'han robat res, però fa temps que no trobo una de les meves camisetes hawaianes, de les més boniques que tenia.
Què dius, ara?
I un veí que estén al mateix terrat que tu.
Un tio al costat de casa, en un bar, amb aquella camisa. I la Vanem va dir, vés a dir-li que... Vaig pensar, ja, com si fos l'única que hi ha al món, no? Però era molta coincidència, estava tot molt a prop.
Perdona, on vas comprar aquesta samarreta hawaiana?
No t'agradarà saber-ho, però a Amazon.
Ostres, sí. Juri, doncs escolta.
Sí, sí, no sé.
Això ho has d'investigar.
Estic dolgut per la meva inoperància, també, perquè ara penso que hagués hagut d'anar a dir-li...
Perdona, tu, aquesta...
Això és meu.
Això és meu.
Sense cap mena de dubte.
Però
fes el favor
tu...
de treure't la camisa.
Home, esclar, quina barra.
Sí, sí.
Clar, el cas de la víctima del robatori a Lloret, ell ja va ser definitiu quan es va adonar que el possible lladre es va posar uns auriculars sense fils i de cop i volta el seu mòbil, clar, es va connectar automàticament.
Clar, no sé si el teu veí tenia auriculars o què duia, no?
No, no, no. Ostres.
Això ja hagués estat definitiu,
boníssim.
Eh?
Necessitem aquesta prova final.
Però també és molt curiós que hi hagi algú que vagi amb auriculars a la discoteca. O bueno, els deia posats raro, o no?
Perquè els hi va robar amb ell, també, no? Clar.
Bueno, clar, el va robar tot el pan, tota la roba i els cascos.
Es configura amb el teu telèfon.
Clar, es configura directament, no? I de cop i volta surt el mòbil. És curiós. És ben curiós. Total, que l'han enxampat, el lladre. Va, que presentem la part magazín del matí a Ràdio Estel. A la sotsdirecció, l'Olga Vallejo, els guions Marta Jarque i Oriol Francisco. Bon dia, nois.
Bon dia!
A la peixera, en David García, el contingut digital, Eva Cervera, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, i a les vies de so, i de quins petards, Jordi Carretero i José Matosas. No sé si ho sabíeu, però avui és el dia mundial, mira, del caos. Total. Un caos total, eh?
Total.
Total.
No hi ha ordre.
Guions estripats, vinga, tira.
A vegades va bé, el caos, res. Perquè has de com posar ordre i llavors està tot més a lloc.
Vols dir que és una oportunitat? és oportunitat en japonès, també.
És tocar fons.
És igual.
Clar, després quedat, només pot anar millor.
Ho pots reordenar tot una altra vegada.
Ha quedat molt d'autoajuda.
Estàs amb els samurais, encara, deia.
Sí, sí.
Amb els bushidos.
No m'he comprat del llibre, però estic a punt.
Va, com a punt, estem de repassar els continguts del programa d'avui. Anem-hi.
Yo soy un minón.
El magazín del matí.
Sí, sí.
A Ràdio Estel.
Solo con una mirada y se va calentando la ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, 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 ¿dónde estás? Tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas, al final...
Què, us, ara esteu impactats tots aquí? Què passa?
Anàvem a cantar,
ah, Vico, Fibon,
i hem pensat, però què ha passat?
Que bé que hagin eliminat aquesta frase. Jo ja us ho deia.
Ha t'agradat, eh?
Grinyolava.
Sí, sí, sí.
Ai. Però què ha dit en comptes de...
Que me pongo minion o algo així.
Minion.
Com els ninots.
Minion. Que no sigui groga ara. La miren segur, més que si se pone Fibon.
La Fibon a minion és el que... És...
Són dues opcions d'anar per la vida.
Són dos estils...
Perdona, canvia molt, eh?
Es deu sí? Portar molt aquest minion al país d'origen de la cantant amb qui col·labora.
Són molt simpàtics els minions.
La Vico, actuant aquesta vida.
A veure si canta Pibon o Minion.
Canta bon Minion.
Això, clar, de falta la Lali, que és amb qui ha fet el remix. A mi m'encanta, que vols que et digui. Sí, eh? Har, que li donem mal, ok, ara sí.
Més que la versió original, sí.
Minion.
A mi m'agrada Pibon. Això m'agrada Pibon.
Sí. Doncs no podem estar sempre d'acord amb tots.
És veritat.
Aquesta també és la gràcia, però sí que ens hem posat d'acord amb els continguts del programa, perquè d'aquí res, després de la taula de redacció, avui us volem parlar de la iniciativa cultural Terrats amb Cultura, que, doncs, tal qual el nom, omple de vida precisament doncs, aquests terrats i patis privats, Olga, de la ciutat de Barcelona, eh?
Perquè és molt xulo.
És superxulo, això. O sigui, us fem una idea. Un terrat en cultura és una experiència que comença en el moment en què tu compres l'entrada d'un espectacle, que sí que el saps.
Val.
Però el que no saps és l'espai.
Ara, sorpresa. No en quin lloc exacte hi hauràs d'anar. Això està molt bé, i per tant aquí comença la màgia. En parlarem avui, que ens doni més pistes, la Lola Armadàs, que és coorganitzadora del festival, i també en parlarem amb una de les actrius que ha participat a l'edició d'aquest 2023 de Terrats en Cultura, que és l'Alba Florejax, la gran Alba Florejax, al costat de la Judit Martín, que estaven amb l'obra Pongo, que també va passar això, que no sabies si de cop i volta tindries a l'Alba Florejax i a la Judit Martín al teu terrat. En parlarem amb elles dues després de la taula de redacció. I és que aquesta setmana coneixem també que han destrossat les vinyes de la finca El Fanio del celler d'Albet i Noia, que és una vintena de ceps, perquè us podeu fer una idea d'aquestes vinyes emblemàtiques, són precioses, que van ser arrencades i trinxades per desconeguts. Avui a l'Espai Badaví, amb l'Eva Vicenç, en parlarem justament amb en Josep Maria Albet, que és director d'Albet i Noia, perquè ens expliqui com s'està avançant en aquesta investigació, si tenen ja alguns indicis de qui pot haver darrere d'aquesta destrossa, que els hi ha deixat un panorama desolador a una de les seves vinyes més boniques.
major.
Ai, a les 12. I ho faig amb aquest to, Déu meu. A les 12 avui toca parlar dels imperdibles de l'estiu, aquells plans que no podeu deixar de fer perquè en recorda un cop al mes la periodista Thaís Gutiérrez. També tindrem a la Pi Bernat, que avui demanarà la paraula. Nosa. Saps això que em fa? Això em fa nosa.
Ui, ara hi ha moltes coses que fan nosa.
Sí,
que molesten. Que sembla que no haurien de fer nosa,
però...
Hi ha
gent que fa nosa, també.
Els hi fa nosa.
I l'Anna Pris, també, que ens parlarà avui de l'origen de la marca de refrescos més coneguda del món. I a partir de la una...
Elen. Ya lo he dicho en prosa, pero se lo repetiré en verso. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El señor Stryker es nuestra única salvación.
Ai, a partir de la una. Què, us ha sonat, no? Sabeu de quina pel·lícula surt aquest diàleg?
Sí. L'hauríem de tornar a veure. Ja fa temps que no la veig.
Sí, és
això és l'Aterrizar
que...
com ho puedas.
Sí, sí. Aterrizar com ho puedas. Doncs avui toca parlar de cinema amb en David Serra. Últim divendres que tindrem en Serra. Avui ens porta, doncs, el que són per ells els millors diàlegs de la de pel·lícula, que per cert també nosaltres hem contribuït, no? Ens ha demanat el Serra, doncs, que
hem
posem.
Fet tria.
I això serà cap als vols de la una. Per acabar el programa, avui també anirem fins a Garrigoles, 3:30. Garrigoles és un poble, per si no el teniu situat, de l'Empordà, ben a prop de Verges, al costat de les Olives. I allà, des de fa més de 20 anys, doncs es va iniciar un projecte, un cicle de concerts de petit i de proximitat. Clar, aquest estiu el Garrigoles 3:30 reneix, però amb una nit molt especial, amb el gran Toti Soler, el guitarrista Toti Soler. En parlarem amb l'organitzador del festival, Isidre Pallàs, i també amb el guitarrista Toti Soler, i amb el nom de la persona guanyadora de la Cistella Capravo, va, que arribarem a les dues del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
420, ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
Per sobre de 3 quarts de 11, això promet, ja us ho diem, aquest programa d'avui, perquè estem tots, que això és un caos. És un caos, però fem...
En honor al Dia Internacional.
Exacte. Ai, com es presenta l'actualitat? És un caos, també, o no?
Mira, comptant els dies pel 23 de juliol, que no sé si tinc ganes que arribi, que passi, o viatjar més enllà en el temps. Estic una mica com el protagonista de la vinyeta dels apunts del natural d'en José Luis Martín a La Vanguardia. Veiem un senyor, està assegut a la seva sala d'estar, mirant al seu voltant, tot està ple, farcit, avassat, de bla, 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 bla. I tots aquests bla, bla, bla surten de la televisió. I ell, amb cara de resignat, perquè se'l veu resignat, es pregunta, que queda gaire de campanya electoral? Ja estem...
Ja ho tenim aquí.
Ja estem una mica al límit.
Ai,
necessitem la jornada de reflexió.
Ja, sí.
Però penseu que serà molt pitjor el dia després, eh?
És cert. No, jo em vull quedar en el dissabte 22 de juliol.
És que és exacte reflexió per sempre.
Perpètua.
O no ens van donar ja la setmana de reflexió directament.
Estaria bé.
Estaria bé, també. Quina informació t'ha sorprès?
Doncs mira, un article del País on parlen d'un impost de solidaritat a les grans fortunes. Potser és perquè no sóc una gran fortuna, no sé si vosaltres la teniu controlada.
Nosaltres
no
ens sentim afortunats, Olga, d'escoltar-te cada matí.
Doncs però això es refereix a fortunes econòmiques, fortunes superiors als 3 milions d'euros. Per poc, arribo, però...
Va, molt lluny, això.
Expliquen que des de l'1 de juliol i fins al dia 31 d'aquest mes s'ha obert el període per fer un pagament voluntari. És un tribut temporal que grava aquestes fortunes i que sembla que els propietaris, propietàries de les fortunes, no els acaba de fer el pes i s'espera que hi hagi un munt de reclamacions. L'impost es va aprovar al desembre, sembla ser que molt ràpid, pot temps per presentar esmenes i també estableix gravàmens extraordinaris a la banca i les empreses energètiques, que aquests sí que toquen, però no els acaba d'agradar. Això de la solidaritat...
No, no. Per cert, allò que t'ha agradat saber, però això és especialment, amb força...
Doncs mira, em va agradar que ahir la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea va presentar un decàleg per la promoció de les indústries culturals i creatives. Ho va fer a Barcelona. Va ser una jornada en què diversos professionals de la cultura presentaven diverses propostes per fer xarxa i fomentar la cultura. Es tractaria d'aprofitar les col·laboracions entre agents europeus per crear una plataforma cultural europea, que fer xarxa sempre és positiu, que explotin el seu potencial econòmic, que va bé per la indústria i que promoguin la igualtat d'oportunitats, que és molt necessari.
I si et sembla, Olga, seguim amb la indústria cultural, perquè en concret posem la lupa en la de l'audiovisual, perquè en recomanes un article.
És el de l'Helena Neira, professora de la UOC, periodista col·laboradora del magazín, que escriu al periòdico. Escriu sobre el futur de l'streaming que s'assembla molt a la tele. Abans, al periòdico han dedicat 3 pàgines a les estrenes a plataformes de programes que fins fa 4 dies miràvem al televisor convencional. Per exemple, Sálvame, ara se'n va a Netflix, Humor Amarillo o OT se'n van a Prime, i d'aquí la reflexió de l'Helena Neira.
Sálvame se'n va a Netflix? A Netflix?
Sí, quan van acabar vam fer...
Però serà un programa diari?
No. Bueno, jo ho estic dient.
Però se'n va a Netflix. Jo no sé ben bé què fan.
Se'n va a Netflix, però el format canvia, diguéssim, no és el programa diari que fan cada dia a Mediaset, sinó que se'n van a Amèrica, se'n van a fer les Amèriques. O sigui, imagina't, però no tots, vull dir, alguns col·laboradors.
Quan van acabar van fer com una mena de performance, van agafar els sofàs, les cadires, les van ficar en una furgoneta, i quan tancaven,
i arriben a Netflix.
Netflix.
Caram.
Fa gràcia per això, l'anunci.
Helena Neira diu que fa menys de 10 anys les plataformes de vídeo sota demanda varen aterrar amb una proposta que eliminava el que nosaltres enteníem com les incomoditats de la televisió, i que, mica en mica, la televisió també ha adaptat estratègies que ens recordaven a les de les plataformes, com, per exemple, estrenes exclusives. Però les plataformes han anat corregint aquesta mena de bufet lliure. Ara, explica Neira, es busca moderar el consum, estirar la vida del producte i fer que cada euro invertit rendeixi una mica més en lloc de cremar-lo al cap d'uns quants dies. I el que està passant és que uns i altres busquen l'equilibri entre el producte vell i el nou. Per tant, cada vegada s'assemblen més.
I seguit amb el món de la interpretació, avui ens volem centrar als Estats Units.
Perquè fa dies que en parlem, feia tota la pinta que els actors de Hollywood farien vaga, i sí, el sindicat d'actors ja ha decidit que para l'activitat després de no haver arribat a un acord amb els estudis. Un sindicat que representa 160.000 professionals, que són moltíssims.
No,
acusen estudis i plataformes de streaming de cobdícia. Ells guanyen més, les plataformes i els estudis, però aquests guanys no reverteixen com hauria, segons els actors, en benefici d'ells. La primera vegada en 63 anys que Hollywood viu una vaga d'actors i de guionistes alhora. A hores d'ara, el 80% del sector ja està aturat per la vaga indefinida de guionistes que va començar a principis de maig. Veurem què passa. Fa pinta que tindrem temps per recuperar aquell munt de sèries que mai tens temps de veure perquè n'arriben de noves. Doncs ara no n'arribaran de noves. Per tant, mira, jo gairebé
no
estic relaxada.
Exacte, no està malament, eh? Hi ha una mica d'empatx.
Per la gent del sector diríem que no és gaire positiu, però pels que consumim, si li hem de buscar, el got mig ple, no, doncs diríem que és això.
I un altre dels protagonistes, sens dubte, d'avui és l'Aspartam.
Fa uns dies varen comentar que l'Aspartam podria ser cancerigen. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha classificat aquest edulcorant, que és un edulcorant molt habitual a la indústria alimentària, com a possiblement carcinogènic per als humans. Ara s'hauria de prendre en grans quantitats, perquè tingués aquest efecte. Una persona de 60 quilos, per exemple, hauria de beure unes 12 llaunes de refresc al dia, que està ple d'aspartam, per superar el nivell que es considera segur. M'ha agradat un apunt que fan a La Vanguardia, on expliquen com l'OMS classifica els carcinògens. Hi ha una classificació de segur, que això són els factors que s'han demostrat que segur que causen algun tipus de càncer, que és curiós, que molta gent els consumeix, diríem tots, el tabac, l'alcohol, les radiacions ultraviolades, i després, a banda dels segurs, estan els probables, els possibles i els incerts.
Val. Què val la pena? Saps allò que dius, va, llegint calma aquest divendres,
doncs,
si és que es pot?
La contra de La Vanguardia. Entrevisten a la Isabel Güell, és metgessa especialista en neurologia. Assegura que conèixer millor el cervell ens ajudarà a viure millor, i també que cada un condiciona amb la seva activitat cerebral el futur del cervell humà. Li pregunten què és una greu disfunció neuronal, què és la memòria, la demència, l'Alzheimer, la depressió, i m'aturo quan li pregunten per les últimes troballes del cervell. Diu que el cervell pren les seves decisions abans que en siguem conscients i actuem. I llavors, en què es basa per prendre aquestes seves decisions, si va per lliure, no? Doncs en experiències, en vivències, en dades emmagatzemades. Sobre cervells masculins i femenins, diu que el cervell femení té més facilitat per al llenguatge i la capacitat emocional, i que, en canvi, el cervell masculí arriba més ben preparat per a reaccions agressives. La personalitat és innata i canviant, i recomana que demanem al cardiòleg un cop l'any una ecografia de les artèries caròtides, que són les que reguen de sang al cervell, per prevenir possibles danys cerebrals per accident isquèmic. Aquí he pensat, tu què vas, al cap? I li dius, perdona, però bé, això ja seria una segona part, per demanar aquesta Què ens demana? L'ecografia de les artèries. No? Bé, la sanitat pública...
Espera't.
No, clar, és que són... Clar.
Que segur que
no
seria...
Senzill,
però...
no,
hi hauria no molta prevenció fàcil, si sabéssim clar, com està, sí, per descomptat.
A mi m'has donat una idea.
Però també hem vist que Girona i el Vallès són els llocs de Catalunya segur que hi ha més llista d'espera.
Home.
Ara sí li hem d'afegir les ecografies.
Perdona, una ecografia és un pla de cap de setmana. Perfecte.
Sí, perquè hi estaràs tot el cap de setmana. Perdona, esperant,
hi, ha, hi ha llocs que et donen hores, cita, a la matinada, eh?
Sí. D'aquelles màquines que no paren mai. Sí. De totes maneres, celebraríem que ens poguessin fer aquesta ecografia de les artèries caròtides a la sanitat pública sense haver d'esperar 3 anys.
I què t'ha agradat saber especialment?
Doncs de l'existència d'en Calvario Rapidus. Què deu ser?
Què deu ser?
Un ocell?
Com a mínim.
Ah, un avió? No. És l'últim dinosaure del Pirineu. Només l'heu vist a la... l'he vist a la portada de l'Ara, i vosaltres, si l'heu vist, si l'heu mirat, sí, també l'heu vist allà. Al Pallars Jussà han trobat un fòssil de 66 milions d'anys. Una espècie que fins ara es desconeixia. Calvario Rapidus és el nom que li han triat els científics de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell i el Museu de la Conca d'allà.
Li haguéssim pogut posar un nom més català.
Però si has de passar un calvari, que sigui Rapidus.
Rapidus. Exacte. Això sí. El van passar, pobrets.
Sí, tant.
En Rapidus hauria viscut al final del Cretaci, ho han publicat la troballa a la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology.
Carai.
I han trobat un os. Un os, eh? Tot
un
això
un osset.
Un os. Però mira, era gràcil.
Que no
gràcil.
Sigui d'un pollastre l'ast, que això a vegades la gent va a la muntanya i són, la gent no té cap cura.
I no recull.
I després els paleontòlegs també, amb qualsevol cosa, es fan il·lusions.
Fa pinta que la mida era més gran. Això sí, era un os gràcil i esbel, típic d'animals corredors.
Típic, sí.
És,
són
sí.
Com una Jessica Fletcher, però...
Ràpidos.
Dels ossos. Mai fins ara se n'havien trobat un os de tan gran i tan lleuger.
I acabem amb música a la zona Vallejo?
Sí, perquè la Billie Eilish llança cançó i videoclip, us aviso, no és gaire animosa, però tot i així val la pena. What I Was Made For, per què vaig estar creada? Qui s'ho pregunta és la Barbie, és un dels temes de la banda sonora de la pel·lícula que s'estrena mundial dijous vinent, 20 de juliol. Que tarda, en arrencar, però mira, espera, que sona molt bé. I used to float. Now I just float. És que la Billie Eilish és molt bona.
És bona, però no,
és trista,
no ho veig.
No fa divendres,
no. No, perquè és que jo crec que tenim una idea de la Barbie.
Clar.
I mira, la Billie Eilish diu que la pel·lícula canviarà les nostres vides. La banda sonora són 17 temes, i a banda de la Billie Eilish estan la Dua Lipa, Nicki Minaj i Ice Spice, o Lizzo, entre d'altres.
Sí.
Ganes d'escoltar-la,
no, clar, que la Barbie també segur que té els dies dolents.
Oh, i tant.
És que diuen que això representa una mica la crisi existencial de qualsevol persona quan es planteja jo per què estic aquí al món.
I fixa't perquè, clar, la pel·li de la Barbie és la Greta Gerwig, la directora.
Sí,
vull
sí.
Dir, és que, a veure què passarà.
Margot Robbie.
Sembla que bé. Molt bé. Va, que arribem al punt de les 11 i ho fem, com sempre, amb bona música. Deia la Olga, no?, que aquesta pel·lícula doncs, pot arribar a trencar, diguéssim, estereotips que poguéssim tenir amb aquesta pel·lícula, i el que està claríssim és que sempre s'ha de parlar des del cor. I així ho fan els Porcelain Raff, que és un projecte musical de l'italià Maurio Remidi, que ara resideix als Estats Units, a Nova York, que va crear aquest projecte que sona així de bé, i en recorda això, Unless You Speak From Your Heart.